I ja, actualitat esportiva, que arriba plena d'actualitat i de previsions. Joan Batllori, bona tarda.
Bona tarda, Sergi. Informació esportiva a casa nostra. Fins les 3 de la tarda comencem amb una notícia d'aquest matí esperada, però no per això deixa de ser notícia destacada. Sergio Busquets ha anunciat que deixa la selecció espanyola, Víctor Navarro.
15 anys després i 144 partits amb la selecció espanyola i Sergio Busquets posa fi a les seves convocatòries amb la Roja. Ho ha fet amb un comunicat on ha assegurat que des de Vicente del Bosque fins, que li va donar l'oportunitat, fins a Luis Enrique, ha estat gaudint del que representa estar amb la samarreta de la Roja, però ara tanca aquesta etapa. Ja estava previst que després del Mundial el capità, actual capità de la selecció espanyola, i després de guanyar un Mundial i una Eurocopa, deixés la selecció. Veurem què passa amb el seu futur amb el Futbol Club Barcelona, perquè Sergio Busquets tenia pensat marxar a Miami a l'acabar aquesta temporada. Aquesta temporada acabarà contracte i el seu desig era, a la 22-23, acomiadar-se primer de la selecció espanyola, com ja ha fet, i després del Futbol Club Barcelona. Veurem quan és el seu segon pas, quan anuncia aquest segon pas, si continua com vol Xavi Hernández, almenys una temporada més, o si ja definitivament es retira i marxa a la MLS.
Busquem ara les novetats prèvies a la final del Mundial d'aquest diumenge a partir de les 4 de la tarda entre l'Argentina i França. Leo Messi vol el seu primer Mundial, mentre que França busca revalidar el títol que va aixecar el 2018. Anem a Qatar, Manuel Oliveros.
Sí, Argentina i França fan avui el penúltim entrenament abans de les rodes de premsa de demà dissabte i les últimes pràctiques de cara a la final de diumenge a les 4 de la tarda a l'estadi Lusail. La darrera hora des de França passa per un comunicat de la Federació Francesa on es diu que els malalts d'alta disposició de Deschamps, recordem que Upamecano i Rabiot van ser baixa pel partit del semifinal, i Coman va tenir febre ahir, ara sembla que ja estan en condicions. A l'Argentina ja està recuperat Di Maria i per tant Scaloni haurà de pensar si el fa jugar de titular o manté un sistema més conservador, o bé amb quatre migcampistes o bé amb tres centrals. També té a la seva disposició a Montilla i Acuña després de la sanció per un partit. França vol repetir aconseguir el seu tercer Mundial. L'Argentina també el vol després del 1986 amb un Maradona estel·lar. Ara l'estrella és Leo Messi i ho vol per culminar la seva carrera esportiva. Jo veig més motivació a Argentina que a França i també a l'ambient. Ho viurem aquí a la COPE a Tiempo de Juego. Per cert, demà també donem des de l'estadi Califa a Croàcia-Marroc pel tercer i quart lloc d'aquest Mundial Qatar 2022.
La pregunta del dia Esports Cope que us formulem via Twitter és: qui creieu que guanyarà el Mundial? Heu apostat per Argentina el 65%, per França el 35%. I trobada aquest matí a Madrid entre Joan Laporta i Florentino Pérez en clau Superliga, 24 hores després que matés la seva opinió no vinculant l'advocacia europea que acceptava el veto FIFA i UEFA per aquells clubs que decideixin iniciar una competició independent com seria la Superliga. Què ha dado de sí el encuentro, Arantxa Rodríguez?
Bueno, la verdad que el encuentro seguramente que habrá dado para mucho a nivel personal entre los dos presidentes, que por cierto han permanecido durante todo el desayuno sentados uno hombro con hombro con el otro. Habrán hablado de otras cosas. También ha habido un momento en el que ha habido una conversación curiosa en la que estaban tanto el presidente Laporta como Florentino Pérez como Jaume Roures, que ha sido otro de los asistentes a este desayuno. Y sobre el tema de la Superliga, lo que hemos conocido es que, bueno, sigue el proyecto muy vivo y que a pesar de que ayer todas las noticias daban con, o hablaban con mucha negatividad de la decisión del abogado general, pues desde la Superliga no se tiene la misma visión. Se confía en que una vez se pronuncien los 15 jueces, la decisión pueda ser diferente de lo que hemos leído y visto en el día de ayer.
Busquem ara l'actualitat dels tres equips catalans de primera. El Barça, Xavi, recupera més mundialistes. Fins i tot algun internacional espanyol ja ha anat avui a treballar, Víctor.
Són sis cares noves ja a la ciutat esportiva de Sant Joan d'Espí aquesta setmana. Avui era el torn de Robert Lewandowski, s'esperava el polonès després de les seves vacances postmundial, però també han escurçat aquests dies de descans tres internacionals de la selecció espanyola, entre ells Ansu Fati, Eric García i Alejandro Valde. Estaven citats dilluns, com la resta dels jugadors que es van portar Luis Enrique al Mundial, però han decidit avançar tres dies la seva tornada. La primera sessió, com fan totes les incorporacions després del Mundial, és suau i al marge del grup, i ja dilluns entrenaran amb la resta de jugadors que té Xavi Hernández des de fa dues setmanes. Dilluns també tornaran la resta dels jugadors de la selecció espanyola que han disputat el Mundial, entre ells els capitans Sergio Busquets i Jordi Alba, però també Pedri, Gavi i Ferran Torres. A mesura que avanci la setmana, també serà el torn de la tornada de Rafinha, Frenkie de Jong i Memphis Depay. Els francesos, Jules Koundé i Ousmane Dembélé, tindran 15 dies de descans aproximadament.
Així està el Barça. Ara les notícies a l'Espanyol. Juan Arias.
Varios frentes abiertos en el Espanyol una vez acabado el estadio de Murcia, se retome la competición y se abre el mercado de invierno. Respecto a César Montes, la última hora es que hay principio de acuerdo con Rayados de Monterrey para la incorporación del central, pero ahora falta concretar la forma de pago de los 8 millones, que es el precio de compra de Montes. El Espanyol quiere alargar el pago a plazos, mientras que el club mexicano quiere acortarlos. Una operación que en principio tiene previsto cerrarse en las próximas horas. La renovación de Adrià Pedrosa, que acaba contrato al final de la temporada y queda libre para negociar con otro club en apenas 2 semanas, se da prácticamente por descartada ante las diferencias económicas entre ambas partes, lo cual facilitaría, según Javier de Aro, el regreso de Aaron Martín, traspasado en el 2019 al Mainz alemán y que llegaría con la carta de libertad en el próximo mes de verano. También hay que destacar las discrepancias entre Domingo Catoira, director deportivo, y el técnico Diego Martínez, tras el partido ante el Mechelen, por la confección de la plantilla en verano y la falta de avances en la llegada de refuerzos para el mercado de este invierno. El equipo regresa mañana a los entrenamientos para preparar el choque contra el Paso de la Isla Canaria de La Palma, correspondiente a la segunda ronda de la Copa del Rey el próximo martes.
I el Girona, que viatja avui cap a Anglaterra per jugar demà contra el City. Albert Díez.
Sí, al Girona li queda un partit de preparació abans del retorn de les competicions oficials, primer amb la Copa i després amb la Lliga, i aquesta tarda el conjunt català, l'equip de Montilivi, viatja cap a terres angleses per enfrontar-se demà al Manchester City, fruit d'aquesta bona relació entre ambdues entitats que, a més, comparteixen interessos comuns. Un partit que ha jugat demà dissabte a les 2 de la tarda a l'Academy Stadium de Manchester, que és l'escenari habitual dels partits de l'equip femení del City i també va ser una de les seus de l'última Eurocopa femenina disputada precisament aquest any 2022. Tenim ja convocatòria. Miguel Ángel Sánchez Mitchell s'emporta a 21 jugadors. Hi ha baixes importants. La més destacada és la de Javi Hernández, lesionat a l'últim partit davant Osasuna, una lesió d'isquios. Tampoc viatgen Riquelme, Yangel Herrera, Reinier, Borja García, Juanpe i Ibra Kebe, tots lesionats o en el procés de sortir de lesió. Dèiem que el Girona, abans de que tornin les competicions oficials, disputarà 4 partits. Li queda el de demà davant el City. Els altres 3 han acabat amb 2 victòries i un empat. Victòries davant l'Estàndard de Lieja i el Nissa, empat davant Osasuna.
A segona divisió, avui tenim Tenerife-Andorra. Gil.
A les 9 de la nit, a l'Heliodoro, un Andorra que intentarà trencar la ratxa de 3 partits sense guanyar i amb només un gol a favor, i amb la baixa del Pichichi, sin embaquis per targetes, no està preocupat per la manca de gol líder Sarabia.
Pues primero, sin tener esa ansiedad y esa psicosis que a veces parece que cuando llegas y estás generando tanto y no consigues, parece que todavía pensar más en ello, pues igual te mete todavía más en el problema más que encontrar la solución. Seguir teniendo la solidez defensiva que estamos teniendo, seguramente pues cuando metas uno, pues seguramente los demás caerán. Así que ya te digo, tranquilidad, convicción y seguir por este camino.
La novetat torna després de sanció, Martí Vilà.
Ja tenim el Barça femení classificat pels quarts de final de la Champions. Sílvia Ortiz.
El Barça ja està a quarts de final de la Champions després de golejar el Benfica 2-6 a Portugal. Ara queda per definir la primera plaça del grup. Les blaugranes seran primeres si igualen el resultat del Bayern en l'última jornada. El Barça rep el Rosengar al Camp Nou dimecres vinent i les alemanyes reben el Benfica. Ahir van marcar Paredes, Pina, Aitana, Txernogorchevich i Mariona, i Sandra Paños va aturar 2 penals. Aitana, bon matí, feia autocrítica pels gols encaixats.
No pot ser que ens marquin tants gols i que ens creguin tant de perill. Però bé, a millorar i a corregir els errors. També s'ha de valorar una nova victòria de l'equip, una victòria contundent també, tot i els gols, i res, classificades per quarts ja, una vegada més, no?
Una Aitana Bonmatí, que és la màxima golejadora de l'equip a la Champions en 5 dianes. Jayce Ferreira ho és en totes les competicions amb 9 gols.
I tanquem futbol. Com es presenta la jornada, Gil, a la Primera Federació?
La última de 2022, amb un partit demà de la zona mitja, Barça B, Real Unión de Irún, i l'important diumenge, en ascens, el Nàstic, que visita el camp de l'Alcoyano, en descens, el Cornellà i el Sabadell, els arlequinats van a camp d'Osasuna B, els verds reben a Cornellà Prat al Numancia.
En bàsquet tenim partit d'Eurolliga al Palau avui. El Barça rep el Panathinaikos, Albert.
un d'aquells partits que és un clàssic europeu. Barcelona-Panathinaikos, 14a jornada de l'Eurolliga, que a partir de 8:45 del vespre passa pel Palau Blaugrana. El Barça, perquè tenim doble jornada d'Eurolliga aquesta setmana, ve de vèncer la pista del Mónaco i és segon amb 9 triomfs. És un d'aquells 4 equips que estan empatats a 9 victòries. L'equip grec és 11è a la classificació, ha guanyat 6 partits, ve de perdre la Fonteta de València, però també és veritat que ha sumat 4 victòries als últims 5 enfrontaments europeus. Així veu, i sobretot viu el moment de l'equip, el blaugrana Tomas Satoranski.
Olvidar un poco de lo que ha pasado, porque este calendario es muy complicado y el jugador o el entrenador tiene que estar con la mente claramente puesta al partido que le espera ahora, y sabemos que ellos están en muy buen momento. Cada partido en Euroliga tiene sus diferentes cosas. No s'espera otro gran rival.
El Barça, Brines i Sergi Martínez, que és lesionat de llarga durada, són baixa. Al Palau, el Barça ha disputat 7 partits d'Eurolliga i n'ha guanyat 5.
En handbol, el Barça guanya la pista del Nantes, però paga un preu car en forma de lesions. Juan.
El Barça tiene virtualmente asegurada la clasificación directa para los cuartos de final de la Champions después de ganar 33-37 al Nantes, convirtiéndose además en el único equipo en batir al conjunto galo en su pista. Con esta victoria, los azulgrana tienen un punto de ventaja sobre el Kielce segundo y 7 respecto al Nantes tercero, por lo que a falta de 8 puntos en Liza, es seguro que no tendrán que jugar los octavos de final. Esa es la parte positiva. La negativa, las lesiones de Nguessan y Langaro. El francés estará 6 semanas de baja por una rotura de un dedo en la mano, que le dejará además fuera del Mundial, pero mucho peor es la del lateral brasileño, que se rompió el tendón de Aquiles, lo que le obligará a permanecer 6 meses de baja, así que se pierde lo que queda de temporada. El entrenador barcelonista, Carlos Ortega, con sentimientos cruzados.
Nos ha costado muy caro con las dos lesiones de jugador importante, pero bueno, con experiencia y con no dejarnos llevar, hemos sido capaces de final sacarlo, que es dos puntos importantes que nos garantizan. Quizá casi con toda seguridad uno de los dos puestos de la cuarto de final en ese grupo.
Según el club, a pesar de estas dos bajas, más la de Ariño, que también se pierde toda la temporada, no habrá fichajes y se recurrirá a jugadores del filial. La Champions y la Liga se paran aquí y se retoman en febrero tras el Mundial de Polonia y Suecia. Sin embargo, el Barça tiene un último compromiso. Mañana mismo, en la Copa Ibérica, antigua Supercopa de España, que se disputa en Málaga y que presenta por primera vez la novedad de jugarse en formato final a 4 con la presencia de 2 equipos portugueses. Los azulgranas se enfrentan en una semifinal al Sporting de Lisboa, la otra la juegan el Granollers i el Porto.
Marxem parlant de natació. Actualitzem la situació al Mundial en piscina curta de Melbourne, que ha disputat final Carles Coll. Sílvia.
Dia complicat per Carles Coll, que ha estat 8è a la final dels 100 estils amb una marca de 52-36, lluny del rècord d'Espanya que havia aconseguit a les semis. El tarragoní del Club Natació Sabadell ha renunciat a participar als 200 braça i segurament ha acusat el cansament dels últims dies, on també va batre el rècord d'Espanya de 4% lliures. Avui Coll també ha quedat alliberat per la federació de la prova de 4x200 lliures, on l'equip espanyol ha batut el rècord d'Espanya amb un temps de 6:53-13 i ha acabat 6 a la final amb el nedador del Terrassa Mario Moyà i el del Sabadell Sergio De Celis en el quartet, en una prova on Estats Units ha batut el rècord mundial amb 6:44-12. Avui també ha arrencat el Campionat d'Espanya Sabadell sense rècords a la jornada del matí.
Marxarem actualitzant la pregunta del dia Esportscope, que us formulem com sempre via Twitter. Avui la pregunta és: qui creieu que guanyarà el Mundial? Qui s'emporta la final de diumenge? Heu votat per Argentina el 65%, per França el 35%. Us recordo també que Esportscope recupera ja el seu horari habitual a partir de dilluns que ve. Estarem aquí a partir de les 3:05 de la tarda. Ara, en uns minuts, arrenca l'especial Mundial a la COPE, avui amb en Luis Munilla.